Molt bon dia, avui a l'ofici de viure, viure segons el Tao.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
El taoisme és la tradició filosòfica vigent més antiga i avui compartida també per molts occidentals. El Tao, el camí, és acoplar-se amb el batec de la natura, el moviment del yin i el yang. És viure, simplement. Diu l'antropòloga Isabel Calperrufat, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, que els taoistes van comprendre l'estreta relació entre l'ésser humà i l'univers i de sentir-se un amb l'harmonia de la natura. Així, els savis no actuen quan ja ha aparegut, per exemple, la malaltia, sinó sobre els no malalts. No regulen el desordre, sinó el que encara es manté regulat. El pensament taoista implica no perdre mai de vista el conjunt i considerar les parts sempre en funció del tot, i desacostumar la nostra mentalitat analítica d'aïllar els fenòmens per tal de diseccionar-los. Pel taoisme és impossible considerar la matèria separada de l'energia o el cos de la ment. És un pensament tot plegat dinàmic que encara el canvi, que encara la transformació, la vida. Diu el doctor Masgrau, especialista en medicina oriental, que el Tao no és Déu ni una divinitat, sinó que mostra una manera de viure, de pensar i de veure les coses tal com són, més enllà de les convencions. És el camí de la virtut, no entesa com un qualificatiu moral, sinó com el poder que tots els homes i dones portem a dins. No dona consells, sinó que encén el Tao la saviesa interior. En comptes d'un ésser suprem que regeix el món, el taoisme parla d'un estat suprem de l'ésser que existeix en cadascú de nosaltres i al qual es pot arribar si es viu segons el Tao. Diu Lluís Racionero, que també ens acompanya avui, al pròleg del llibre del Tao Te Ching, que el Tao és una experiència interior, un estat d'ànim, que es té quan s'aturen, buiden i expulsen les paraules de la ment. El taoisme s'aconsegueix passejant pel camp, quedant-se absort, sense saber, sabent, davant del paisatge. Un quedar-se absort que no pot forçar-se, però sí facilitar-se. Es produeix llavors un silenci interior, una quietud, el temps s'atura i un té la sensació que tot està bé. El món exterior, que entra pels sentits, sembla més tou i més difús, més maleable, més suau, sobretot plaent. Avui a l'ofici de viure, viure segons el Tao.
Alan Watts. Per poder endinsar-nos en el taoisme, l'estat mental adequat és el de quan érem nadons, abans d'aprendre el llenguatge i el nom de les coses.
Hola, sóc el Josep, l'autor del llenguatge de l'ànima. El Tao que és anomenat, posat en paraules, ja no és el Tao. Les paraules apunten a l'experiència que està més enllà. Posar-li nom a les coses fa passar de la unitat a la dualitat. Abans d'anomenar un fenomen, ets un amb ell. A l'anomenar-lo et separes d'ell i de la unitat. Qualsevol acció crea una reacció en sentit contrari. Si jo empenyo l'univers en una direcció, l'univers m'empenya en la contrària. Som un amb tot. Si jo m'aparto de la unitat amb un pas en una direcció, tard o d'hora, hauré de tornar. És necessari distingir entre l'acció interna i l'acció externa. Fem-ho encara més pràctic. En el nostre dia a dia, quan es presenta una dificultat externa que no ens agrada, hem après a lluitar i a esforçar-nos per canviar-la. Per exemple, si vull deixar una casa, una relació o una feina i no puc, és que l'estic retenint internament. I no es tracta de posar més anuncis en el cas de voler vendre una casa, sinó de deixar anar internament tot el que representa aquesta casa. El fet que, no em puc desprendre d'una relació, d'una feina o d'una casa és l'evidència de que jo no he acabat de desprendre'm i encara puc agafar un regal últim. Atraiem naturalment les coses que passen a la nostra vida. Si creiem que no tenim alguna cosa i el fet de que no la veiem és perquè estem en la percepció de falta, és que l'estem apartant. Així, no es tracta de fer alguna cosa més per aconseguir-la, sinó deixar de fer el que l'aparta. El que dic la medicina del ser, en el propòsit del nostre cos és la salut. Si no tenim salut, hem de veure quin aspecte del nostre ser no està alineat. Per exemple, la idea de portar una càrrega pesada em farà mal a l'espatlla. Aquí tinc dues opcions, deixar-la anar o deixar-la veure-la com una càrrega. Un altre exemple, si jo em dic que no puc pair alguna cosa que m'està passant, s'estimularà el meu sistema digestiu. Si el no poder pair coses es converteix en un patró a la meva vida, el meu sistema digestiu mostrarà símptomes o malalties.
Avui a l'Ofici de Viure, Viure segons el Tao. És un clàssic de l'Ofici de Viure. No és la primera vegada que en parlem, ni serà l'última, perquè és per nosaltres sinònim de viure en essència. Viure en essència és el Tao. Suposo que hi està d'acord. Lluís Racionero, ben retrobat. Benvingut.
Ave Maria.
Isabel Calperrufat, benvinguda.
Hola, Gaspar.
Doctora en antropologia. Lluís Racionero diu que si s'hagués d'endur un llibre en una illa deserta o hagués de triar un sol llibre en el món, triaria el Tao Te Ching.
Sí, clar, segur.
Per què?
Perquè no s'acaba mai. És un llibre curtet, són 84 poemes, diguéssim, però que el vas llegint i rellegint i rellegint i vas trobant. El canviar tu, la teva experiència, el teu estat d'ànim, el llibre et va donant coses noves. Això és molt difícil. Normalment els llibres són com un mirall, no? Més que com un mirall, com una foto fixa, no? Està ahí i et dona el que et dona i ja està, però aquest no, aquest va canviant amb tu.
I això vostè ho ha notat al cap dels anys?
Clar. Sí, el vaig començar a llegir als 28 o 29 anys i encara l'estic llegint.
Aquest és aquell que un dia va consultar per saber si s'havia de divorciar o no?
No, això és el I Ching.
Ah, val.
Sí, el I Ching també té un fons taoista, naturalment, com tota aquesta cosa xinesa, però no, l'I Ching és el llibre dels oracles que es consulta.
Que hi va de tant en tant, a parar l'I Ching.
Sí, una vegada a l'any.
Ara, per sort, tampoc hi ha més divorcis, a la vista.
No cal, però li pots consultar moltes més coses. Qualsevol cosa li pots consultar.
Isabel Calperrufat, bé, parlem del Tao. També considera que pot ser una bona referència per viure?
Sí, parlem del llibre, et refereixes al llibre, no? Sí, tant. És un llibre, com diu el Lluís, que vas redescobrint, perquè és un llibre ple de sabidoria, no? I, per tant, a mesura que tu vas evolucionant, doncs vas trobant coses noves. És un llibre mirall, una espècie de llibre mirall. A més que dintre de la tradició taoista, aquests llibres, de fet, té 84 capítols, però té, a més, un ritme, o sigui, té una música interior, aquest llibre, perquè estava fet segurament per ser recitat. Vull dir que no només la paraula escrita adquireix significats diferents a mesura que tu vas evolucionant, sinó que, a més, segurament era un d'aquests llibres que estava fet doncs per ser encantat, per ser dit i redit, i per tant per entrar en una espècie de meditació i de connexió amb quelcom més profund, amb el Tao.
La Isabel Calperrufat diu que els taoistes desitjaven tornar a un estat natural, sentir-se un amb l'ordre harmònic de la naturalesa. Creien que només acomodant-se a l'incessant fluir de les coses podrien dissoldre's en el corrent invisible i realitzar el retorn a l'origen. I per aconseguir-ho deien que calia silenciar la ment. L'univers no necessita paraules. El cel i la terra, les muntanyes, les estacions de l'any o el nadó que acaba de néixer formen part d'un ordre primordial. Són simplement, són. L'ésser humà que viu segons el principi del Tao és silenciós com el desert, lliure com el vent, immens com l'oceà. D'aquesta harmonia amb la natura ens en pot parlar en Lluís Racionero, que fa anys i panys intenta també mantenir-la.
Sí, hi ha moments que la tens, moments que no la tens, no? Com deia el mestre Jia Fufeng, quan li deien no, nosaltres volem ser taoistes, no sé què, i deia country, country, ens deia, vagin al camp, vagin al camp. I els diuen, no, però és que no, nosaltres volem estar a Barcelona. I llavors diuen, no, Barcelona, visiting. Si vols ser taoista, fot al camp. Al camp. Al bosc, sobretot, puestos naturals, tranquils. Perquè llavors és quan podràs captar aquests ritmes de la natura. a l'artificial, a la ciutat, els ritmes són artificials. Són els ritmes de cotxes, d'autobusos i de tot de coses que no et porten a cap estat d'ànim especialment interessant, no? Perquè el Dao es manifesta en un estat d'ànim, que jo crec, jo he arribat a pensar que els animals estan en el Dao. Els únics que no estem en el Dao som nosaltres. Som els éssers humans, perquè pensem. I clar, el pensament ens treu immediatament fora d'aquesta harmonia total que és estar en el Dao, no? En canvi, hi ha moments que quan tu t'oblides del teu ego, llavors tens un estat interior, que jo crec que és el Dao, i crec que és el que tenen els animals. Però els animals estan feliços.
És curiós que ens considerem superiors als animals.
Bueno, perquè som tontos. Naturalment, el tonto és el que no se n'adona de lo tonto que és, clar. En canvi, els animals, que ja estan en el Dao, ens miren d'aquella manera, no hi pensen.
Són pobrets.
Aquests desgraciats que corren, que fan, on van, què és això que fan? Mira els gossos i els gats. I però qui viu bé? Ells o nosaltres? Ells, evidentment, no. Jo ara ja no tinc gos, però el meu fill que té un gos allà, el que viu millor d'aquella casa és el gos, però amb molta diferència, no? I quan jo tenia un gat, el que vivia millor que jo era el gat, perquè jo tenia tot, seria problemes mentals i emocionals, i el gat no.
El gat és un ésser lliure, per excel·lència, absolutament lliure.
Evidentment.
I fa el que li dona la gana, clar.
Sí, sí, però l'important és quin estat d'ànim té ell. El gat, vull dir, o el gos, o el peix.
Aquesta, es refereix a aquesta grandíssima pau que hi ha en el fons, aquest fons.
Sí,
no?
Tu l'has notat alguna vegada, no?
Oh, i tant, sí.
Pues
sí.
Ja està, pues és això. Doncs... És això, jo crec que els animals ho tenen. Tot el temps, i nosaltres no. Nosaltres hem d'anar-nos a no sé on, posar-nos en un estat de contemplació i tal i qual, perquè ens arribi aquest estat, no?
Llavors, el Tao, l'essència del Tao, creieu, Isabel Calperrufat, que seria aquesta?
Sí, el Tao és difícil de parlar, però de fet...
Tao i Tao...
L'essència amb nosaltres.
Pel que fa a nosaltres.
Claro, és que sí. El Tao és el Tao, està ahí, no? És l'univers.
És tot.
Ara, clar, nosaltres només podem captar el Tao amb el que som nosaltres.
Exacte, però...
Pues diguéssim que la connexió entre nosaltres i el Tao, jo diria que és aquest estat d'ànim tranquil, harmoniós, no?
I està d'acord, la Isabel?
Sí, sí, és... Bé, jo he dit Tao perquè... Sí, així ho he après, sinònic, perdoneu, sí. Es refereix al Tao.
Tao és igual.
Però bé, Tao, parlem del mateix.
Sarai.
En el llibre de Lao Tzu es diu que el Tao és molt difícil de descriure'l, no? Que és allò que no podem nomenar, però en tot cas totes les coses venen del Tao i totes les coses han de retornar en algun moment al Tao. I el Tao té moltes excepcions en la llengua xinesa, no? El Tao és la mare de totes les coses en el sentit més conceptual o més filosòfic, en el sentit d'una filosofia pràctica de vida, però al mateix temps és el mètode, és l'ensenyament, és en el sentit en el que parlem avui en el programa, doncs en realitat l'ésser humà el que busca, almenys des del punt de vista del taoisme, és que el Tao es manifesti, seguir el Tao, no? Estar a l'escolta del Tao. Per això busca silenciar la ment o els pensaments, perquè la ment i els pensaments poden ser un obstacle per sentir aquesta pulsió, aquest poder del Tao que habita en totes les coses, que anima totes les coses i que també ens anima a nosaltres com a éssers humans, no? Però clar, la ment pot ser un obstacle perquè quan comences a pensar la realitat crees una barrera i llavors el Tao pot deixar de manifestar-se lliurement. L'ideal dels savis taoistes era ser un amb la natura per sentir aquest poder del Tao com el poden sentir doncs, els animals, com deia ara el Lluís, no?
I si ara tinguéssim un capellà, ens diria en l'estudi, ens diria, esteu parlant de Déu.
Què va? Perquè ells tenen un Déu personal amb barbes, venjatiu i molt individualista. Clar, això no té res a veure amb el Tao. Més aviat, podríem parlar amb un físic i li diríem, el Tao és l'energia primordial, no? La llum és energia, la llum està tot arreu, tot és energia. Això seria el Tao per mi.
L'energia primordial.
Sí. Sí.
Clar, de fet, tots estem ja en el Tao.
Sí, claro.
Simplement és...
Notar-ho.
Adonar-se'n.
Adonar-te'n.
I per això molts dels taoistes o taoistes marxaven de la cort dels emperadors i anaven a la natura per poder sentir, per estar en comunió amb aquest Tao. No? Hi ha una anècdota molt, molt bonica parlant d'animals i parlant de natura, i és que el Zhuangzi, que és un dels grans mestres taoistes, un dia estava pescant al costat d'un riu i arriben dos emissaris de l'emperador perquè bé, volen que vagi a la cort a ser conseller o ministre de l'emperador. No? I el Zhuangzi els hi respon: he sentit dir que el vostre emperador té una carcassa d'una tortuga mil·lenària que utilitza doncs, per fer pràctiques adivinatòries, no? Com era l'estil a l'antiga Xina. I els hi pregunto, i vosaltres què penseu? Aquesta tortuga que s'estimaria més? Haver acabat amb els seus ossos a la cort de l'emperador o seguir remenant la cua en el fang? I els emissaris responen, no, preferiria seguir remenant la cua en el fang. Ah, doncs jo també vull seguir remenant la cua en el fang, els hi dic, no? Bé, és una anècdota per exemplificar aquesta voluntat, no, del savi taoista de ser un amb la natura i de ser lliure, no? Perquè aquesta llibertat prové de la comunió i l'harmonia amb el Tao.
Sí, n'hi ha un altre, el Chuang Tzu, que li diu al seu amic: has vist com els peixos estan feliços aquí dins de l'aigua? De l'aigua? I l'altre li diu: i tu com saps això si no ets un peix? I l'altre li diu: i tu com saps que jo no ho sé si tu no ets jo? I al final li diu: bueno, tornem al principi, li diu Chuang Tzu. Jo sé que els peixos, no sento que els peixos estan feliços perquè noto en mi la seva felicitat. Però és captar, això és captar el Tao.
Avui a l'Ofici de Viure, viure segons el Tao.
Watching Ni. A l'harmonitzar-te amb el Tao, flueixes amb la força universal.
Diu en Lluís Racionero, la introducció al Tao Te Ching, que hi ha dos conceptes bàsics del taoisme: el Wu Wei, l'acció sense intenció, i el Su Jan, conèixer res. Ens en pot parlar una miqueta? De l'acció sense intenció.
Bueno,
no, això... no, és a dir, en la vida quotidiana, com podem aplicar algun d'aquests conceptes? Per exemple, l'acció sense intenció.
Exacte.
Nosaltres no, al contrari, volem dirigir tot, no? I totes les nostres accions tenen un objectiu, una intenció. Exacte. I el Tao ens diu que no. Que fluïm.
No, que clar, que el més important és l'acció, però sense intenció. Això no vol dir que no actuïs, perquè tu has d'estar actuant sempre, si no t'avorriries molt, no? I la vida és molt llarga. Però que l'acció que facis no sigui amb intencions, que sigui una acció, jo què sé, espontània, o que flueixi amb el que està passant en el moment, que sigui l'estat d'ànim que tu tinguis, però que no busquis sempre que l'acció tingui un objectiu, una intenció. Perquè això és la manera segura de fer-ho malament.
Clar. No, hi ha més que els objectius...
O de molestar algú.
I al final els objectius acaben sortint per on volen. O sigui,
voilà. Sí. Voilà, exactament.
Sí, es tracta de desaprendre, no? Com diu el Lao Tzu, de desaprendre totes les coses que hem après, de buidar-nos. O sigui, aquesta idea del buit és molt important perquè, com diu al principi, el gran principi del Tai Chi, en el buit hi ha la plenitud, hi ha el chi, hi ha l'harmonia, hi ha la fluïdes. Llavors es tracta una mica això de buidar-se mentalment, perquè llavors l'acció, qualsevol acció que fem, estigui en harmonia, en resonància amb el Tao. I una imatge que pot servir, doncs, perquè els oients, doncs, es facin una idea més clara, és, per exemple, la imatge del tirador de l'arc, no?, que llança la seva fletxa en el mig de la diana. Aquesta acció simbolitza l'acció justa. L'acció justa perquè quan un es buida mentalment, la seva acció, que ja no ve guiada per la voluntat o pels sentiments o per l'agitació, etc, etc, ve guiada per el Tao, llavors és justa, tan justa com la fletxa que just toca en el mig de la diana. Aquesta idea de l'acció justa prové de l'harmonia amb el Tao.
Val. I vol dir també que no hi ha, per tant, un dispendi d'energia. Quan fluïm amb el Tao...
Clar, no vas contra, sinó que més aviat flueixes amb les energies presents.
Sí. Clar, i això aplicat a la vida quotidiana, tornant sempre al terreny quotidià, no? Em voldria dir, per exemple, doncs, veure, detectar el nostre entorn, quin és el moment d'actuar, quin és el moment de quedar-nos quiets.
Exactament. És estar molt atent. És no voler imposar la teva, ja despertar-te ja amb uns propòsits, ara faré això, ara faré allò, no, despertar-te i mirar així per on va el... A veure, què passa avui? Plou o fa sol? O quin, com es diu, quin tarannà estic captant jo? No, tal, i anar mirant i a poc a poc anar-te incorporant i fent coses.
Clar, és que això és una...
Escoltant molt.
Clar, escoltant, buidant-se mentalment, entrant en resonància.
Exacte.
Desenvolupant la capacitat perceptiva, que això està més enllà de la paraula, de la ment, desaprendre, El que hem après, clar, això és, tot això és molt difícil, eh?
Sí, sí.
Vull dir, nosaltres n'estem parlant,
això no
però...
Això no ens ha ensenyat.
No, ens han ensenyat.
I a al més, contrari, exactament el contrari.
Ens han ensenyat el contrari. Llavors, és per això, és desaprendre i, de fet, aquesta acció justa de la que parlem, de la que parlem, es pot aplicar tot. Tot. Des de... En la tradició xinesa o japonesa hi ha arts molt sofisticades, no? Com el tirar l'art, la cal·ligrafia, la pintura, l'art del te, l'art floral, etc. Però és que es pot aplicar a tot. O sigui, a la cuina, al parlar, a l'ensenyar un nen, a pescar, a caminar pel carrer, a conduir un cotxe. Tot pot ser una acció, tot pot ser fet des d'aquesta acció justa en el sentit de l'acció autèntica, perquè prové del centre d'un mateix, de la comunió amb el Tao, amb l'univers, amb la natura. I això és una pràctica de vida, perquè, esclar, per arribar a aquesta acció justa és el savi, el ser autèntic, no?, dintre del taoisme, el que arriba a aquesta acció.
Però, en algun moment,
però ens podem entrenar, no?
Però en algun moment de la història l'espècie humana ha viscut d'acord amb el Tao i després ens hem anat espatllant, com si diguéssim?
Segons diuen els taoistes, no?, i Lao Tse, això... Ah, Lao Tse explica l'últim de tots els seus poemes, és el del petit regne, que diu, en un poble petit, on la gent encara fan servir els nusos per comptar, on es pot sentir pues, el cant de les gallines dels altres pobles, i diu, en un puesto si jo voldria viure. És a dir, els taoistes diuen que hi havia una harmonia al principi de tot, quan érem, diguéssim, paleolítics o neolítics, i que després hi ha... diguéssim, amb tot l'altre, amb les paraules, amb la història, amb les matemàtiques, amb tot això, ens hem anat enredant cada vegada més i allunyant. Però que sembla... Jo diria que ells pensen que al principi de tot, diguéssim, els temps neolítics, quan vivíem d'una manera molt senzilla, llavors estàvem molt més amb el Tao, com els animals, lògicament. Estaven més a prop dels animals, per tant, estaven amb el Tao.
Avui a l'ofici de viure, viure segons el Tao.
Lao Tse. Si vols ser un gran dirigent, has d'aprendre a seguir el Tao.
Bé, doncs ja ho saben els futurs dirigents que, o els presents dirigents que ens estan escoltant. Diu el doctor Masgrau que per pensar en termes de Tao s'ha de considerar l'harmonia per sobre de la confrontació i deixar d'encarar la vida a partir del desig i l'interès individual. És un pensament que no parteix de l'ego, sinó que actua en funció del que les circumstàncies requereixen. És a dir, que l'objectiu no seria la satisfacció d'un mateix, sinó que aquesta satisfacció s'aconsegueix en la consecució de l'harmonia del conjunt, que és el que fa la natura.
Evidentment, perquè si no, tot això seria un desgavell, no? I en canvi a la natura hi ha molta harmonia, si no la desfem nosaltres.
Diu Lao Tse al Tao Te Ching, tinc tres consells que són tres tresors. El primer és, sigues amable. El segon, no persegueixis la riquesa material ni la satisfacció emocional. I el tercer, no intentis controlar la vida dels altres. O sigui, cap d'aquests consells ens els apliquem, eh?
Seríem més feliços si ens els apliquéssim, però sí, estem lluny encara de tot això.
Aquest no persegueixis la riquesa material, per exemple. Ja està d'acord, Lluís?
Home, esclar, perquè la riquesa és un mitjà, de fet. El que has de perseguir no és la riquesa en si, has de perseguir alguna de les coses que et pot donar la riquesa, no? I de vegades les aconsegueixes sense, perquè jo recordo la meva vida que els millors moments sempre m'han sortit molt barato. Molt barato. Sí. El millor que m'ha passat a la vida sempre ha sigut bastant barato. I en canvi, altres coses m'han costat molt car.
Quan m'han pagat molt, clar, i res.
No. Això no vol dir ser tacanyos i coses aquestes. No, ara no ho entenem malament perquè aquí hi ha molta tacanyeria en l'ambient. Però el que sí que és veritat és que, bueno, com em deia a mi el picapedrer d'allà a Torroella, em deia, Lluís, tot el que es paga és car, que és un d'aquests principis que tenen la gent de pagès, molt, molt clara, no? Però el que sí, jo he experimentat que quan a vegades he gastat molts diners i, bueno, m'ho he passat bé, naturalment, però que poder les vegades que m'ho he passat millor ni m'ho esperava, ni ho havia planejat i m'ha sortit per pocs diners.
Potser el secret rau en no haver-ho esperat, no?
Claro.
I que no hi ha hagut expectatives.
Exactament, això sí, seguríssim. Seguríssim. Sempre és la gràcia gratuïta, el regal del cel.
Però també és que la recerca de les possessions materials finalment el que et fa és esclau d'aquestes coses.
Totalment.
Vull dir, sí, llavors hauríem de veure, no? Volem ser esclaus de les coses, això ens fa feliç o no ens fa feliç?
Sí, esclaus, per exemple, per mantenir-les, eh?
Mira, allò com deia l'André Malví, que era tan savi que...
Que en aquesta casa el coneixíem.
Ah, tu també, claro.
No, vull dir que per Catalunya Ràdio ja fa molts anys...
Veníem al Faber-Kaiser.
Sí, per això ho dic.
Pues, André Malví un dia em va dir... Oye, ¿tú tienes esta casa o la casa te tiene a ti?
Clar, aquesta és una gran pregunta.
Tornem a la idea.
Aquesta pregunta hauríem d'anar als bancs i les caixes a fer-la. Eh?
Sí, no viuen gaire... Si apliquessin el DAO, les coses serien molt diferents, no? Perquè estem... La societat capitalista, els principis capitalistes no són molt compatibles amb el DAO.
No.
Hauríem de crear una economia daoística, no?
Neolítica. Neolítica d'intercanvi, de cooperació...
Però llavors seria això, bé, diríem que seria retornar al primitivisme.
Home, no cal retornar. Si tu pots fer això...
No és primitiu, això.
No, ho dic ara fent d'advocat del diable, el que dirien les veus, dirien, nosaltres som els avançats. I l'espècie humana ha avançat i tornar allà era... Doncs...
No, però aviam, diguéssim, el que s'ha d'agafar d'això són les idees, els conceptes, les actituds. Amb aquestes actituds, utilitzar la tecnologia que tenim ara. Tampoc allò de dir, pues ara em trec la llum elèctrica i poso una antorxa. Home, pues, poder no cal. Però el que has de captar és l'esperit, l'actitud amb què fer aquestes coses.
Stephen Mitchell. El mestre no és el que ha conquerit la naturalesa, sinó que ell mateix és naturalesa.
El Qigong, diu l'Isabel Calpe-Rufat, integra un conjunt de pràctiques que els savis i els metges taoistes van desenvolupar i practicar perseguint diferents objectius, ja fos l'augment de la vitalitat, el manteniment i cultiu de la salut, la cerca de la longevitat o la immortalitat. El taoisme va aportar, diu la Isabel, un marc filosòfic a aquestes tècniques, elaborant una visió de l'univers i de la vida humana. Proposaven el retorn a la simplicitat i a l'espontaneïtat, l'art de viure en harmonia amb la naturalesa. Els taoistes buscaven el que és essencial. El Qigong, que era per ells una manera d'enfortir el cos, de millorar el caràcter, de depurar l'esperit, o sigui que en la base de tota la seva feina hi ha el taoisme. Isabel.
Sí, i tant. Sí. Sí, el Qigong és una pràctica inspirada per el taoisme i, per tant, és una manera de... Com podríem explicar? És a dir, és un treball sobre el cos per poder entrar en harmonia amb el Tao, justament tot el que parlàvem, a partir d'un treball d'obertura del cos a la circulació del Qi. Aquesta idea de la circulació de l'energia, anem a dir. I com que tot és energia en el pensament taoista, quan fem fluir aquesta energia, o sigui, estar en el Tao és també fer fluir l'energia. Quan comentàvem fa un moment, doncs, descrivíem l'acció justa de tot això, en realitat, o descrivíem com entrar en comunió amb la natura, això significa entrar en comunió amb l'energia. O sigui, amb la idea que totes les coses estan contínuament en moviment, en circulació.
És fluir.
És fluir, i per tant una forma és obrir el cos, experimentar aquesta energia, aquesta circulació vital de l'energia en el teu cos, i a partir d'aquí, de fet en la pràctica de Qigong, els gestos, els moviments, parteixen d'aquesta sensibilització a la circulació del Qi, i a partir d'aquí tu pots aplicar tots aquests principis a la vida quotidiana, perquè de la mateixa manera que fas un gest sentint com aquesta energia puja per la terra o baixa pel cel, no? Perquè hi ha una energia que puja a través de la terra per el tendó d'Aquiles, no? Fins al centre energètic. Hi ha una energia també que ens connecta amb el cel a través de la fontanela, del Baihui. Llavors, quan tu sents aquestes energies, el cos flueix, es mou en harmonia amb aquesta energia i després tu això ho pots aplicar a qualsevol gest, a qualsevol acció de la vida quotidiana.
Llavors, com ho fem per detectar aquesta energia? Perquè, bé, segur que en Lluís Racionero, que és culer, segur que coneix també molts amics culers que li dirien, Lluís, jo aquesta energia només la detecto quan guanya el Barça, al camp del Barça, que allà sí que es nota molta energia, però en el dia a dia jo com la detecto, aquesta energia del Tao?
Escoltant, és posar-te en una actitud receptiva, buidar. És buidar, precisament, deixar de pensar en el Messi i en el Barça i en aquestes coses, deixar de pensar en tot.
El Messi deu estar connectat en aquesta energia quan juga, no? Moltes vegades sí.
Naturalment. Sí. Imagina't, quan un arriba a aquests nivells de genialitat, sembla que l'energia se l'emporti. És a dir, sembla que ell sigui un torbellino d'energia. que ell sigui tot un chi, i poder també agafa part del chi dels 80.000 espectadors que hi han allà. Però fixa't que la gent busca això del Tao, perquè quan se'n van de final de setmana o a la Costa Brava o a la Cerdanya o on sigui, estan buscant això, estan buscant contacte amb la natura.
Sentir aquesta energia clar, vital, no?
Sentir-la, perquè sortint de la ciutat, lògicament. I llavors, si allà, però allà ho han d'escoltar, perquè si quan arriben allà, l'únic que fan és llegir llibres, que és el que faig jo, per exemple, no? O posar la tele, o anar a Andorra, o jo què sé, el que sigui, fotin el que vulguin, m'és igual, però han de buscar algun moment on obrir-se en aquestes sensacions de la naturalesa i captar els ritmes. És que només que seguis el jardí i miris els núvols t'estan donant el ritme del Tao.
Sempre i quan, efectivament, no estiguis parlant de no sé què,
voilà,
que et faci indignar mentre estàs mirant els núvols.
Clar, clar, clar. Si tu no saps estar sol i en silenci, deixem-ho estar. Tot això que estem dient ara no el disserveix.
Sí, la soledat seria un requisit necessari.
Home, no vol dir que t'estiguis sol 7 dies o tot el final de setmana. Tu pots pujar amb qui vulguis, però t'has de buscar els teus moments sol, perquè com et posis a parlar ja ho has perdut. Això només es connecta sol i en silenci.
I està d'acord?
Segurament ja quan un ha fet aquesta connexió sol i en silenci, a mesura que practiques i entres més en ressonància, més amb aquesta energia, perquè al fil i al cap és una ressonància, doncs això t'acompanya més i més, no? Al principi, a lo millor només el temps de la meditació, que tu dediques a fer aquesta connexió a través de la meditació, he dit, però també a través d'una pràctica de moviments, com el Qigong, o a través de la pintura, o com fa el Messi, no?, quan surt. Potser, no ho sabem, però potser. I després, a mesura que tu practiques, doncs això pot anar ampliant-se. Tot és, penso, una pràctica de vida. No deixa de ser una espècie d'entrenament, no? Però clar, és més fàcil, amb tot el soroll que implica viure en una ciutat, doncs al principi sentir-ho doncs en la natura, no? L'energia també és més potent a la natura.
L'emperador groc, en resposta a la qüestió de com és que l'antiguitat es vivia fins a 100 anys sense que flaquegessin les forces, va respondre que, obeint el Tao, els antics es modelaven sobre el yin i el yang i s'adequaven als números. Eren moderats en la seva alimentació. O sigui, vivien 100 anys perquè, diu, eren moderats en l'alimentació seguint el Tao, ordenats en les seves activitats obeint el Tao, evitaven l'excés de treball també obeint el Tao, cuidaven de no deteriorar el seu cos i el seu esperit, i així podien viure molts i molts anys. Creieu que la moderació aniria en aquesta línia?
Mira, el Winston Churchill li va preguntar a aquest autor, tot anglès. Bueno, doncs aquest anglès de petit es va trobar a Sir Winston i li va preguntar: escolti, Sir Winston, com ha fet vostè per fer tantes coses a la vida i amb tant èxit? I li va dir: si puc seure'm, no estic dret. I si em puc estirar, no estic assegut. És a dir, consisteix en l'economia de l'energia. Això el Churchill, que és un dels homes més actius que hi ha hagut. Si puc estar assentat, no estic dret. I si puc estar estirat, no estic assentat.
Sí, sí,
va. Sí. Però al mateix temps, la Isabel reivindica el moviment, també.
Sí, a veure, o sigui,
ja tens per tot.
Sí, jo penso que hi ha dues idees, no? Una és, efectivament, hi ha una energia vital i en tots els textos taoistes es parla de que per preservar la longevitat hem de preservar aquesta energia vital. Si n'abusem d'ella, doncs aquesta energia anirà declinant, no? Una manera de no abusar doncs és moderar-se, no? En certes, un higiene de vida, no?, que comporta temes que tenen a veure amb el son, amb el cansanci, amb la dieta, amb l'alimentació, amb les pràctiques sexuals, etc. Però jo tornaria una altra vegada a la idea de l'acció justa, que em sembla que és el cor del pensament taoista. O sigui, quan parlem, no és tant una acció moderada en el sentit de buscar l'equilibri entre...
De ser, com deia en Lluís Garrepes, no és ser Garrepes en l'acció.
No, sinó de l'acció justa. I l'acció justa de vegades pot ser molt radical.
Sí. O sigui,
jo ara estic pensant, per exemple, en aquella anècdota de... em sembla que... Sí, això ho explica el Zhuangzi, un dels mestres taoistes, que diu que una vegada estava amb els seus deixebles passejant per la natura i van apropar-se a una cascada. Llavors, de sobte, van veure algú, ell es va pensar que era com una espècie d'esperit, que es llançava a la cascada, es van quedar tots preocupats mirant, i després del torbellí d'escuma van veure sorgir un home. Llavors van córrer darrere d'ell i el Confuci s'apropa i li diu: "Ai, pensava que era un esperit, però com feu així per nedar en una cascada com aquesta, on ni tan sols els peixos neden, no?" Diu: "No, és molt senzill, segueixo el Tao de la cascada, el Tao del nedar."
Quina potència, clar.
Sí, diu, simplement em submergeixo amb l'aigua, o sigui, vaig cap a baix, perquè l'aigua tendeix a anar cap a baix, i després remonto amb la força de l'escuma, que tendeix a anar cap amunt.
Seria una metàfora de la vida, eh?
Sí, potent, aquesta anècdota, no? I bé, aquí com, no és una acció moderada, no?
No, no, en aquest cas
és radical, però és justa. És justa, o sigui, aquesta és l'acció
justa.
És la justa
per una cascada. Clar,
és la justa per la cascada.
Cada situació té una acció justa.
Aquest home, com segueix com està l'escolta en comunió amb l'harmonia amb el Dao, pot fer això.
Sí, sí. No? Per cert, a l'autor anglès es diu Paul Johnson.
Ah, molt bé.
M'ha vingut al cap de 30 segons, és el que tardo ara. Quan un nom se m'encalla, tardo 30 segons a que m'arribi. Sí.
Ja ho voldria molta gent, això, eh?
Bueno,
que només fossin 30 segons.
Que com si, sí.
El Tao Te Ching diu que l'ésser humà segueix el camí de la Terra. La Terra, el camí dels cossos celestes. Els cossos celestes, el camí del Tao etern. I el Tao, el de la pròpia naturalesa. Aquest és el principi de l'ordre universal, la naturalesa del cosmos. Tota l'existència segueix el seu perpetu ritme. Tant se val que sigui un àtom, el cos humà o la totalitat de l'univers. El moviment energètic serà essencialment el mateix i seguirà sempre els mateixos principis.
Home, això també ho deien els hermetistes, com més a dalt és a baix. La tàbula és d'esmeralda, no? Deien, com més a dalt és a baix. Sí.
Clar, tot segueix el yin i el yang, no? Totes les coses, des del macrocosmos fins al microcosmos, segueix uns principis fonamentals de la vida.
Perquè si no, no lligaria res.
I que es caracteritzen sobretot per el canvi, pel moviment. La vida és moviment. Si no hi hagués moviment, no hi hauria vida. Per tant, tot està perpètuament en moviment, en canvi, en transformació, en mutació.
Però dins d'uns fluxes, d'unes harmonies i d'uns límits.
D'un ritme.
Si no, es desballestaria tot.
D'un ritme.
I aquests ritmes, harmonies i conjuncions, això és el Tao.
Llavors això...
El Tao és la llei de moviment de tot el que existeix.
Per tant, seria cíclic. I la nostra vida també seria cíclica, Lluís? És a dir, això que es diu que cada X anys, per exemple, ens tendeixen a passar les mateixes situacions, etc. O no?
Home, segons els astròlegs, sí, perquè, clar, les situacions del cel es van repetint, no? Sí, que hi ha uns certs cicles que es repeteixen. I a dins de l'any també hi ha uns cicles.
Les estacions?
Per exemple, les estacions de la natura, però de nosaltres també.
Sí, sí, o cada dia els bioritmes, no?
A mi un astròleg em va dir fa molts anys, allà a Berkeley, l'any 68, un astròleg em va dir: "Miri, vostè, li aniran bé les coses per Nadal i el mes de juny, i li aniran fatal a finals de gener, i una mica menys fatal a finals de setembre, i no falla. Si ha de tenir un disgust, una multa, un d'això, un lo que sigui, em ve a finals de gener, això no falla mai." No
precisament falla mai. A finals de gener, que no és gaire bon d'època. Però clar, això devia ser una profecia autocomplerta, no? Que, clar,
no, deixa't estar, el dir-ho, que el dir-ho és quan em venen, no? Si t'ha de venir una d'això d'Hisenda, a mi no em vindrà al mes de març, em vindrà a finals de gener, no falla. Sí, sí.
És que Hisenda som tots, i bueno, Hisenda la sabà llarga.
Gràcies a Déu no venen quasi mai, però si ha de venir alguna cosa rara, una multa, un disgust, jo què sé, el que sí. I això ve dels bioritmes del moment que tu has nascut. No és que em passi a mi, et passa a tu, és que tu no t'hi has fixat, segurament.
Ja m'hi fixaré.
Pregunta-li a un astròleg i et dirà: "No, els teus moments bons de l'any són aquest i aquest. I els teus moments dolents són aquest i aquest." Això et va bé perquè llavors et quedes més quietet. Els moments dolents et quedes més a casa, m'entens? I els bons pots fer moltes coses.
Recordo que a l'Ofici de Viure vam dedicar un programa a l'astrologia psicològica, que els oients que vulguin poden recuperar-lo, que ja s'ensenya a la universitat.
Sí.
I també hi ha els oients que pensin: "No, l'astrologia no està demostrada científicament", que el diria.
Mare meva, ja estem amb això, no?
Vull dir, és pregunta obligada.
Això és una cosa absurda, perquè per definició l'astrologia, com altres coses... Mira, quan es va inventar la ciència aquesta, amb la que vam funcionar fins al 1900, perquè ara ja estem en una ciència absolutament surrealista, espiritista i d'això, però que els científics no volen reconèixer. Però des que van fer la teoria quàntica, tot això se'n va anar a fer punyetes, el racionalisme. Vull dir, però bueno, però ells no, per seguir fent les seves investigacions i cobrant i tot això, han de callar i no dir-ho. Però bueno, la qüestió és aquesta, que tu no pots explicar amb un paradigma, amb un sistema científic que és racionalista, pel qual només existeix el que es pot pesar i el que es pot medir, llavors tu no pots pretendre que aquest sistema, que és aquesta ciència, t'expliqui coses que no es pesen ni es mesuren, sinó que són immaterials. Llavors és pedir peras a l'olmo, o és demanar que jo expliqui amb les regles del parxís com es juga a l'ajedrez. No. L'astrologia s'ha d'explicar amb els seus termes, que són l'analogia, la ressonància, la no causalitat, les analogies. En canvi, la ciència mecanicista cartesiana és causa-efecto, se pesa, se mide, da un golpe, se mueve. Tot això és un tipus de ciència, però això no és la realitat. La realitat és molt més rica i molt més surrealista, com ha demostrat la pròpia ciència amb la mecànica quàntica.
En Lluís, de cop s'ha revifat, amb aquestes preguntes ja, de cop.
Amb aquesta pregunta, és que ja està bé la broma de pretendre, oiga, demuéstrame científicamente l'astrologia, però si per definició no és científica, hombre.
Gràcies, Lluís, per tornar a l'ofici de viure. Sí. Hi havia un oient que ens escrivia al Facebook que estava molt contenta del fet que tornés en Lluís Racionero al programa, que el trobaven a faltar. O sigui que ja ho sabem. En prenem bona nota.
Mira, això és cosa teva.
Gràcies, Lluís. Gràcies, Isabel, que per rufat. Fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Som-hi!
Acompanya 6 persones en el repte més gran que han viscut mai.
No puc!
Sí, pot.
Acabar la seva primera marató.
El Manel arriba. Els altres ho tenen cru, eh?
Trenca els teus límits.
El Mur, a TV3, diumenge a la nit, estrena.
Som contradictoris, som irrepetibles,
El diumenge 12 d'abril, connecta't al blau. Vine a la festa d'Aprenem i solidaritza't amb els infants amb autisme. Podràs gaudir del zoo, navegar amb les golondrines o fer zumba al claró marítim. Fins a 13 punts solidaris t'esperen. Tria la teva activitat a connectatalblau.org. No t'ho perdis.
Ara que arriba la calor, el diari Esport et porta el pijama d'estiu del Barça. Aconsegueix amb el diari Esport el pijama oficial del Futbol Club Barcelona i llueix la moda més culer. Cartilla 18 i 19 d'abril. Esport, sempre amb el Barça.
Cat Ràdio Esports respon.
Ara que comença l'hora de la veritat a totes les competicions, aquest cap de setmana tindràs de tot el Tot Gira.
Dissabte,
Sevilla-Barça. Els blaugranes perseguiran una victòria que pot ser clau pel desenllaç de la Lliga. Mirarem de reull el que haurà fet el Real Madrid contra l'Eibar al Bernabéu. Continuarem amb l'operació Tramuntana, amb el Llagostera que rebla el Corcón. I acompanyarem el Sabadell a la nova Creu Alta per guanyar 3 punts contra el Lugo. No ens oblidem del Barça d'en Vol, que pot guanyar la Lliga a Zamora.
I diumenge encara més.
A Cornellà, Espanyol Atlètic Club de Bilbao, la revenja de les semifinals de Copa, la ressaca del Les Palmes Girona i del Madrid-Barça de bàsquet, a més del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme i del de la Xina de Fórmula 1.
Tot en un mateix dia.
Tot Gira, cada dissabte i cada diumenge, des de la tarda fins a la nit.
14 hores d'esports en directe.
Tot Gira, amb David Clopés. Cat Ràdio Esports, sí!
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres. Conflictes.
Sergi Torres, a l'ofici de viure, cada dissabte, aquesta setmana, parlant-nos de com podem resoldre conflictes. Sergi, què tal? Benvingut, ben retrobat.
Gràcies.
Conflictes de diners, del que sigui, no? De problemes sentimentals, etc.
Relacions, malaltia, el que sigui amb el que ens trobem en conflicte.
Com ho podem resoldre?
Normalment, quan ens llevem pel matí, tots volem estar en pau, ser feliços, viure bé, ho anomenem. Però ens anem trobant amb molts conflictes, petits conflictes, grans conflictes al llarg del dia. Aleshores, quan veiem això, ja podem començar a donar-nos compte de que entrem en incoherència. És a dir, Si jo em llevo amb el propòsit de ser feliç i estic vivint conflictes, estic en un espai d'incoherència interna. Si jo utilitzo el conflicte per veure aquesta incoherència interna, descobriré que darrere de cada conflicte hi ha una història meva. És a dir, que hi ha una interpretació de com jo veig aquella situació. Si jo puc fer front a aquella interpretació, m'adonaré compte de que la meva interpretació d'aquella situació és la que genera el conflicte, perquè la meva interpretació d'aquella situació està en incoherència amb la meva voluntat d'estar en pau. És a dir, arriba la meva parella a casa i em fa un comentari i ja entro en conflicte amb aquell comentari, entro en incoherència. Si jo puc assumir aquell comentari i adonar-me'n de que em sento en conflicte perquè jo estava desitjant que arribés a casa i sopar junts i tenir una vetllada molt bonica perquè jo he tingut un mal dia, aquella interpretació fa que la resposta de la meva parella sigui conflictiva. Si jo assumeixo això, m'adonaré de que el conflicte prové d'aquella opinió meva i aleshores veuré que hi ha una incoherència, que la meva opinió d'aquella situació no em porta a la pau. Un cop vist això, només em queda una cosa: deixar anar aquella idea meva, obrir-me a rebre aquella situació i descobrir que darrere de la meva opinió, de nou, torno a la coherència interna, torno a entrar en pau.
Per tant, no és com si resolguéssim el conflicte dins el conflicte.
Exacte. El conflicte mai està dins el conflicte, mai està dins la nostra forma de veure el conflicte. Si la resolució del conflicte estés en com jo veig el conflicte el sabria resoldre. Només aparèixer i el sabria resoldre. Si no el sé resoldre, és perquè dins del conflicte no està la resposta. Necessito anar dins meu, el més profund possible, per descobrir que jo sóc la resposta dins del conflicte.
Esperem que vagi també quedant clar al llarg de les setmanes, Sergi. Que, clar, no és difícil...
És un repte, perquè estem acostumats a intentar evitar els conflictes. I el que estem proposant és viure'ls.
Gràcies, Sergi. Fins dissabte.
Gràcies.
L'ofici de viure.
Hola, apreciat equip de l'Ofici de Viure. Us vull comentar un cas que estic vivint des de fa unes setmanes. Per uns correus interceptats, em vaig assabentar que la meva dona, mare dels meus fills, té una relació amb un altre home, s'han vist 3-4 vegades, i no només això, sinó que va tenir fa relativament poc una aventura d'un nit amb un exnòvio seu. El cas és que actualment estem compartint casa perquè cap dels dos vol perjudicar els fills i, a més, crec que tots dos pensem en la remota possibilitat de recuperar la relació. Estem acudint a una terapeuta gestalt per separat i ens ajuda a entendre tot una mica millor. La meva consulta a vosaltres és si creieu que és possible el perdó en aquest cas. Jo voldria perdonar-la, però no la veig molt, 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 molt penedida. I ho necessito per començar a treballar el perdó i començar a oblidar la ira que em produeix pensar que s'ha carregat la família conscientment i que m'ha enganyat diverses vegades i amb dos homes. No ho sé, m'agradaria saber la vostra opinió com a experts. Una abraçada, felicitats pel programa tan potent que feu, seguiu igual.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Joel Cervera, Jordi Llavina, benvinguda, benvingut.
Gràcies.
Bé, Jordi, perdona, una pregunta personal. Tu t'has trobat mai amb algun cas semblant?
Sí, esclar, i tant. Tinc 48 anys ja, eh?
Sí.
No, 47, perdó, 47. Els vaig fer fa poc.
Era aquella època que feies la broma de que portaves unes banyes que no passaves per la porta?
Ai, que ets dolent, ara ho ha de dir. Sí, hi va haver una època... No, tu, qui no ha portat banyes en alguna circumstància de la vida, no? A mi que vingui algú i que m'ho digui jo, no? Doncs és que no has tingut cap relació. Sempre hi ha algun moment, doncs, que esclar, que si portes banyes, doncs a l'hora d'entrar a casa teva has d'anar molt en compte perquè pots ratllar tot el parament, tot el que és el marc de la porta, i és un marc que generalment, sí, si és de fusta, ben embarnissada, doncs sap greu, no?
Bromes a part, tanquem el parèntesi, sí, posem-nos seriosos de nou parlant de l'email. La pregunta seria, la canviem bé, eh? Si és possible el perdó sense el penediment.
El perdó ha de néixer d'ell i li procurarà no només molta tranquil·litat, molta pau, i no l'ha de focalitzar tant en ella, si la perdona, sinó perdona una miqueta la circumstància i què li proporciona. Crec que cal entendre més com li està procurant la terapeuta gestalt i saber què ha fallat en la seva relació. El tema és que, si és possible, jo diria que sí que és possible, i que si s'ho està plantejant, doncs endavant, perquè li procurarà molta pau.
Doncs jo ho veig difícil. És a dir, Reprenent la pregunta que feia en Gaspar, jo crec que hi segueixo una mica un llibre que vaig llegir fa temps d'en Norbert Bilbeny, que es diu Tallaferro i toca fusta o la dificultat de perdonar. En aquell llibre ell insistia molt que un no pot perdonar si l'altre no està penedit. És a dir, si l'altre es manté ferm dient que allò que ha fet doncs és el que volia fer i que no pensa baixar del burro, cosa perfectament legítima, jo crec que és molt difícil. De fet,
crec que confonem perdonar amb reprendre la relació. Perdonar sí, sense que ella tingui un penediment. No és necessari. Des del meu punt de vista, perdonar significa posar pau, que no domini l'odi, la rancúnia.
Però tal com ho diu aquest nostre oient, fixa't que diu, jo voldria perdonar-la però no la veig molt penedida. Ho repeteix tres vegades, molt penedida, i ho necessito per començar a treballar el perdó, i a més acaba dient s'ha carregat la família conscientment i m'ha enganyat diverses vegades. S'ha carregat, no sé si s'ha carregat, de moment sembla que viuen junts, i m'ha enganyat diverses vegades, home, esclar, si el contracte de parella que tenia ho era que no podia anar amb altres homes, naturalment t'ha enganyat, però jo crec que aquest home, aquesta persona, necessita justament aquest perdó, no? Fer-lo, elaborar-lo, però amb el penediment d'ella. Bé, vaja.
Diria que la pot perdonar, però trencar la relació. Per mi és possible perdonar-la i no continuar amb ella.
Uh-huh. Bé, això hi estic d'acord.
D'acord.
I no necessàriament la qüestió passa per reprendre la relació.
Exacte.
O inventar-se una nova fase. Però jo crec que aquesta relació, tal com la pinta ell, segurament està molt contaminada ja, i ja molt corcada.
Joel Cervera, Jordi Llavina, moltes gràcies.
Gràcies.
Als oients també, una forta abraçada. L'Ofici de Viure el fem l'Elisabet Pedrosa, el guió i la coordinació, l'Eduard Nas, a la realització tècnica. Moltes de les musiquetes que senten els oients de les sintonies són escollides per l'Eduard Nas. El fem més de 50 col·laboradors, psicòlegs, filòsofs, i sobretot el feu vosaltres, els oients. Tot i que cada vegada que fem l'Ofici de Viure no pensem en oients en abstracte, en milers d'oients, sinó que pensem en un oient, pensem en tu.
Soc Àlex Rovira, i aquests són els principis de l'Ofici de Viure. Humilitat, prosperitat, consciència i amor.
Feu podcasting allà on aneu amb l'Ofici de Viure. Al web catradio.cat teniu tots els Ofici de Viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Un programa sobre conducta humana. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.